Passen set... Vols callar, Brigitta? Per favor, eh? Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot.
Com estàs, estimat?
Bé, i tu, encara impactat pel programa d'ahir?
El d'ahir.
Programa 100% servei públic.
T'he de dir que ens ha arribat molt de feedback, del programa d'ahir.
Molt maco. Vam parlar sobre prendre decisions, vam parlar també sobre com prenen les decisions als adolescents i vam aprendre molt d'ells, la veritat.
Vam aprendre sobretot a través de dues persones que ens van ajudar, la coach, la Caro Alvira, sí, i amb l'Helena Puigguitar, la nostra psicòloga de capçalera. Vam aprendre com hem de tractar les criatures quan es troben en un procés de presa de decisions i com els podem ajudar a prendre una decisió real des de la veritat, no des de la idealització, per exemple, d'una carrera, no des de la prohibició que a vegades els imposem als pares. Molt interessant, el podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui, el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I avui, si és dimarts, ja l'heu sentida, perquè he fet espòiler, perquè no calla ni sota l'aigua, Brigitta Lamour. Molt bon dia, com estàs?
Doncs Felissa, bon dia, radioients.
Bon dia, reina.
Radioientes, una abraçadeta a totes les persones que estan malaltetes.
Sempre de partida.
Nena, Catalunya t'estima.
Ai, mira, Catalunya sencera?
Sencera, vaig estar el dissabte.
Fent... Parlat amb tots?
Sí, vaig estar el dissabte passat fent la cita amb la Brigitta al Canà.
Sí, sí.
Molts records a tots els oients i oientes que ens escolten, però és que ahir vaig estar a Torrefarrera.
A Lleida.
I en comptes de donar-te records, m'han dit, dona-li expressions. I doncs expressions.
Expressions, sí. M'encanta.
Així que, nena, que Catalunya t'estima. Des del Canà fins a Torrefarrera i per tot
arreu. Mira, has dit dues poblacions, és a dir, en general, les Terres de l'Ebre i la zona de Lleida, Segrià, etc. Ens estimen moltíssim. Per tant, una abraçada a tota Catalunya, però avui deixeu-me que prioritzi aquestes dues zones que li han donat records de part de la Brigitta per nosaltres.
Ara.
I si us truca... No, disculpa que m'hi figui, perquè a Torrefarrera, concretament, s'hi fa un dels millors Sant Honorés que es fa a Catalunya, concretament a la pastisseria Ribes.
Home, que ens emportin.
No és per que ens envien.
No, sí, que ens envien.
Però si ho volen fer amablement...
Nosaltres paguem, que aquí no volem malversació de diners públics. Nosaltres paguem amb els nostres diners de la nostra butxaca, però que ens ho facin arribar.
És el millor. I us he de dir que el cap de setmana, que alguna vegada jo hi he anat, la cua va des de Torrefarrera i arriba fins a Mollet. Fins a Mollet del Vallès.
Nena, jo no ho sabia, no m'ho van dir.
Sí, no ho sabia, això.
Vaig anar per feina.
Va, anem per feina nosaltres, perquè avui he dit no posem la cançó de la Brigitta, que anem tard, doncs mira, ja ens estem allargant. Avui us portem una solució molt diferent a la d'ahir. Avui, solució relacionada amb les plantes. Perquè des de la solució ens preguntem, és cosa de gent gran o els joves també us interessen les plantes? Els interessen les plantes. Mira, un estudi recent del mitjà Articulate revela que 7 de cada 10 joves entre 25 i 39 anys es considera plant parent, és a dir, pare de plantes. Està creixent l'interès per les plantes entre els nostres joves? Quines són les plantes de casa més fàcils de mantenir? Com és una bona manera d'introduir-se en el món plantil? Quina és la planta aquella que no mates ni que vulguis? Cada llar necessita un tipus de planta determinada. Cuidar les plantes pot ser estimulant en un món que va tan ràpid? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes i a moltes més. En Xavi Miró, molt bon dia, Xavi, com
què
estàs?
Què tal? Bon dia, molt bé.
Ben retrobat, estimat, molta il·lusió trobar-te de nou. En Xavi Miró és propietari de Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui. Quedeu-vos amb aquest nom, eh? Miró Garden Orgànic. Es va formar ell en diferents escoles de jardineria i va cursar el primer postgrau en jardineria i paisatgisme que es feia a Barcelona, a l'Escola Superior d'Agricultura. Què trobem a Miró Garden? Fes-me la falqueta, va.
Quantes coses m'has dit, eh?
Nen, però tens un càrrec que he imprimit dues targetes, eh? Si vull posar-lo sencer.
Home, a Caldes el que trobeu primer és un poble meravellós, que és el meu poble on vaig néixer, i segona, doncs, hi ha el Garden, que és un espai que sempre ens agrada dir que és un espai per no venir només a comprar plantes, sinó per venir a passejar, a veure natura, a veure coneixement, a tenim un torrent maquíssim amb uns roures molt bonics... I és això, venia a passar una estona.
Val molt la pena anar a veure en Xavi, perquè a més entres allà i fa com un stop en l'espai-temps. En Xavi t'atén de meravella, el Xavi i el seu equip, i no només hi ha plantes. Aquí us ho deixo. Aneu a veure, pot ser que hi hagi un rierol al costat, pot ser que hi hagi ocellets al costat, aneu a veure en Xavi. Xavi, digue'm un motiu pel qual tenir una planta a casa.
Home, el motiu principal, jo sempre dic que no és fer bonic, que això ho podria fer qualsevol planta artificial o qualsevol cosa, sinó el motiu principal és el que ens aporten les plantes, no? Des de que ja sabem que ens netegen l'aire, absorbeixen diòxid de carboni i treuen oxigen, això és el més fàcil, però és que fan moltes més coses, moltes més coses.
Mira, ara també farem un fact-checking, eh? Allò, veritat o mentida, sobre les plantes de la nostra vida. També ens acompanya per formar part de la solució Andrea Alonso, molt bon dia.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, ens fa molta il·lusió, eh?
A nosaltres ens fa molta il·lusió tenir-te, perquè a més l'Andrea el vam trobar per xarxes, vam descobrir tot un món de la reina plantil, com es fa dir ella, a xarxes socials, on hi té gairebé 265.000 persones que el segueixen.
Moltes reines plantiles, eh?
Moltes reines plantils. I a més, és fort, perquè et convidem al programa i et veig la setmana passada a l'entrega dels Premis Ramon Llull, l'entrega de les lletres catalanes.
Has vist?
Mare de Déu.
Català de l'any, jo, per tenir plantes a Barcelona, eh?
Tu ets el català de l'any, ja t'ho dic ara. El seu contingut de xarxes es basa bàsicament en plantes. Des de quan et dediques a ser la reina plantil?
Des de 2020, que crec que a tots ens va agafar això de tenir plantes a casa quan estàvem tancats amb la pandèmia. I, clar, vaig començar a fer contingut de les dubtes que m'anava trobant de plantes i tal, i vaig començar a fer contingut i mira, aquí estem.
I tu notes, en resposta a la pregunta que jo feia a l'inici, que a les generacions més joves també els interessen les plantes?
Jo crec que és una cosa existencial ara mateix, perquè realment, o sigui, les plantes han passat a ser les noves mascotes.
O sigui, interessantíssim.
Vols donar molt, vols cuidar d'alguna cosa, i el més fàcil que pots trobar és les plantes. Després, tenir fills per alguns dels joves és tenir gossos i gats i moix.
Exacte.
I cotorres com jo, també. Però, clar, les plantes han passat a ser això important per donar amor, per canalitzar un poc aquesta energia que tenim molts dels joves a casa nostra. Clar.
Donar amor i canalitzar aquest amor a casa als joves que, malauradament, tampoc no es donen unes condicions socioeconòmiques, ara, com per posar-se a tenir fills o mascotes, eh? Xavi, tu també has notat aquest augment de gent jove que li agrada el món de les plantes?
Molt. La veritat és que molt,
sí,
i et sorprèn
també,
a vegades. Sí, et sorprèn. Sí, al Garden. Ja ho veus, A més, ja ho veus. Sí. Inclús, et diré, famílies noves, de nova creació, I saps què passa? Jo sempre dic que les plantes són tan generoses, o sigui, són tan generoses, que fixa't que només viuen pràcticament per nosaltres, no?, i per l'entorn de la natura, no? Per tant, tot això ho detectem, jo crec que les persones ho detecten i diuen, ostres, m'ho dona tot, jo li donaré el que pugui també, no? I és veritat que se les fan seves, sí.
De seguida aprofundirem en aquests conceptes. Abans, però, deixeu-me saludar una altra reina plantil. Ella és la Gala Castelltort. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Gala?
Doncs mira, molt bé.
La Gala és la presentadora de Love the Cat i amiga també de La Solució. I fa poquet que tens plantes, Gala.
Jo fa que tinc plantes, mira, un mes i un dia fa que tinc la primera
nena,
planta.
Nena, molt bé.
Que ha nascut una nova reina plantil,
Quina planta tens?
Sí, clar. Amb quina planta t'has iniciat, nena?
Tinc una petita maduixera fantàstica que em va regalar un dels meus millors amics pel meu aniversari i que és del mas de la seva àvia. Llavors encara em fa més il·lusió i per tant encara... Bueno, per això la cuido de debò.
Quin simbolisme, no? I per què vas triar una maduixa? Una
maduixera? No, va venir
va
sola.
Regal, clar.
Va ser el regal.
Però si no, és veritat
que crec que és un redescobriment. O sigui, no crec tant que sigui com perquè vols donar amor en alguna cosa, sinó que crec que és un redescobriment perquè, per exemple, la meva mare treballadora, tota aquesta generació de mares... que ara tenen com 40, 50 anys, han estat mares treballadores i, per tant, no han tingut temps de ser dones de casa ni de fer absolutament res més i, per tant, segurament no han tingut plantes. I justament per això jo no he conegut el que és tenir una planta i ara que ho he descobert i que he vist que són fantàstiques i que només regant-les elles ja floreixen...
És que això, perdoneu, els dos experts, els dos experts, ara flipareu amb aquesta afirmació, però jo sempre penso, només amb aigua? I surt tot això? No et sembla màgic, Gala?
Ho trobo fantàstic.
Home, és fascinant.
Bueno, però ja m'entens.
Bueno, jo només els he tirat aigua i de moment diuen, clar que només tenen un mes.
Hi ha moltes coses més, o sigui, a la terra que té aquí fa una química. L'aigua.
Per cert, si voleu trobar a l'André a xarxes, André Alonso RC. De Ràpid i C de Catalunya.
Exactament. No? O Reina Plantil, podeu cercar també.
Reina Plantil i també trobeu a l'André. Brigitte, tu tens plantes?
Nena, tinc la sort que visc a l'Hospitalet de l'Infant I llavors tinc casa que em dona unes finestres a la, bueno, la casa a la muntanya, l'altra al mar. Tinc figueres, tinc una col·lecció de cactus, tinc fotínia, red robin...
Clar, tu, escolta, tinc, no m'hagis d'experta
nena,
ara, eh?
Ui, jo som molt experta, nena. Ruda, per cert, la ruda és molt important, nena.
Línies obertes, com sempre.
Sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, si voleu parlar amb nosaltres, o missatges de text, ja ho sabeu, allà on teniu guardat la solució amb Elisenda Carot, al mòbil del programa, 677 38 77
19.
19. No, és que jo us dic una cosa. L'Anna ens ha enviat un WhatsApp i a part fotografies, però és que el més impactant és el que explica.
Què diu?
L'Anna té 33 anys i és una apassionada, disculpeu, de les roses des de fa 2 anys. Aquest any he plantat, atenció, rosers de roses d'11 colors.
Què?
11 colors diferents al Jardí de la Rosa, per tant, ha de venir el dia de Sant
Jordi. Perdona un moment,
Xavi. No, ha de venir el dia de Sant Jordi.
Però 11 colors, això com s'aconsegueix? Amb un creuament de roses de molts colors o ja és una espècie per ser?
O sigui, jo no la conec, tu la coneixes?
No.
I jo no la conec.
Veure,
una sola rosa, no.
Pot ser un dels queixos que van posant en la mateixa, saps com se diu això?
Sí, un gers.
Però una cosa seria que un roser fes roses de diversos colors. Això sí. Però que la rosa tingui tots aquests colors, no.
Home,
Anna, truca 93-207-474. Anna, volem saber més sobre aquest roser d'11 colors, que jo si em fas dir ara 11 colors i narrou, jo no sé dir-te 11 colors.
Absolutament.
Oi?
No em vindria mai al cap.
És en una sola rosa, o sigui, diferents pètals d'aquesta rosa
però
té un color
ser?
Diferent.
És Arc de Sant Martí?
Jo crec que deu ser un roser que té diverses roses.
I cada una de les branques té una rosa d'un color, no?
Això pot ser.
Això és l'exemple de l'Anna, però si vosaltres teniu una planta que, per exemple, l'esteu a punt d'assassinar sense voler perquè no la cuideu o perquè no li poseu l'aigua doncs, que és adequada, truqueu-nos i pregunteu-nos als nostres experts que tenim avui, no?
Consulta sobre plantes,
Que és el que hem de fer, perquè avui parlem de plantes i també de flors.
Jo tinc la primera consulta ja pels nostres experts. Jo tinc dos llimoners, un kumquat i un llimoner normal, i m'estan creixent molt espigats, és a dir, comencen a fer braços molt llargs. Això s'ha de podar o no s'ha de podar? L'André m'està mirant amb cara de què fas, nena, tu, tenint llimoners, que els pataràs.
No. És que a mi els cítrics, o sigui, no és la cosa meva, no.
Els cítrics, doncs, Xavi, a veure.
Els cítrics, ja saps, els cítrics a ple sol, o sigui, una de les coses que pot passar si s'espiga és que no té prou sol i s'ha d'esporgar. No, mira, jo et dic una cosa, que ja ho sabeu, no hi ha cap planta a la natura que ningú les esporgui. Per tant, obligat no és esporgar les plantes.
Ah, clar, és veritat.
Si les esporguem és perquè nosaltres, tal, ens interessa per algun motiu concret. En aquest cas teu, home, jo crec que t'interessa esporgar-la perquè si no, no arribaries a agafar les llimones, per exemple.
Bona aquesta.
A dalt de tot, no?
Clar.
L'espai, no? Igual dius que no, si el deixo créixer molt no em cabrà en aquest espai. També el pots esporgar.
I si no vull esporgar-lo, no passa res, doncs.
No passa res. Ell farà el seu creixement natural.
Això és el que m'agrada a mi.
Però, Xavi, jo tinc una pregunta per tu també. Però si comença a créixer des de baix, perquè a vegades he vist que aquests llimoners comencen a créixer i a fer-se grans des de baix i és perquè no està creixent realment el llimoner.
Sí, estan empeltats. Llavors, si et creixen brots per sota de l'empelt, aquests s'han de treure normalment, perquè això és el portempelt, que en diem.
Exacte.
És una altra planta diferent. Però si et creixen per sobre de l'empelt i els brots que surten els deixes, et quedarà un llimoner com un matoll, saps?
Exacte.
Et quedarà com un matoll ple de...
Ah, no és el cas, El meu té com el tronc, un típic arbre.
Sí, que ha crescut.
Amunt, i simplement les branques estan com si fos una persona aixecant els braços molt fort, no? I s'estan disgregant molt, i fot un ple de llimones, però potser en tinc 50.
Però una mica jo et recomanaria que l'esporguessis, que el rebaixessis una miqueta.
D'acord, i tallo per on jo vulgui.
Sí, en aquest cas sí, no entrarem en detall, sempre es talla per sobre de la fulla, saps? On hi ha una fulla, just a sobre de la fulla.
D'acord, va.
I així no et queden branquetes seques.
Ah,
i
bona
que aquesta. Que a vegades en diagonal, perquè quan caigui l'aigua, aquesta...
Això aplicable a totes les esporgades que fem o a totes les podes que fem, oi? Diagonal i per sobre
general,
la fulla.
Sí.
Exactament.
D'acord, interessant. És el teu moment, Gala? Ara
no,
jo
tenia
saber.
Aquesta mateixa pregunta de saber per on es tallava la petita branca.
Bona,
perquè jo sóc capaç de fer alguna barbaritat.
Ja ho he fet jo amb el cirerer i aleshores et queden branques allà mortes.
Clar, no. Saps? Veus, això
no
és el
funciona.
Que no vull que passi.
No funciona. 93-201-7474, les vostres consultes. Avui aprofiteu que tenim dos experts. Ens podeu trucar al 93-201-7474 o escriure al 677-38-77-19.
A veure, el Ramon diu... Heu parlat de plantes difícils de matar. Jo us en plantejo una, a veure què us sembla. La planta de jade, cràssula o bata. Què en sabem d'aquesta, Xavi?
Cràssula o bata, sí, sí. És la, efectivament és una planta que... jo sempre dic que aquesta la llences per allà a terra, pobreta, i no es mor, o sigui que sol viure. Però és que, a més, són plantes molt interessants, perquè fan una flor molt bonica quan la tens a casa. Exactament, a final d'hivern floreixen, molt boniques, viuen amb molt poca terra, la pots tenir en un test molt petit, si et descuides de regar no passa absolutament res, i l'única cosa que podem observar, no, és que el fred molt intens no l'aguanten. Però bueno, el fred del Vallès i les zones interiors, sí.
I de fet, l'única manera per matar-la és regar-la.
Ah, ofegar-la. Sí, fer-li un Titanic, no? I com és negar-la? Perquè això és una altra. Els que en saben de plantes, a Gala, tu convindràs amb mi, que et diuen, bueno, quan tu vegis, quan la planta t'ho demani, no m'ho demana a mi la planta.
No parla.
A veure, sí que t'ho demana. Ho notes en les fulles.
No, perquè hi ha moltes variacions. Tu pot ser que la fulla es torni groga, que és perquè li toca molt el sol o perquè té molta aigua, no sé què.
Si es torna groga, ja no tornarà enrere.
Ell ja parla, però entendre-la no és fàcil.
I si és groga, què hem de fer?
Res, la treus i ja està. O sigui, però amb això de podar i tal, has de veure molt bé per on es comença la fulla, perquè aquest és un error molt típic de que estàs per tallar, voler tallar una fulla, talles la branca o talles la tija. Doncs has de cercar sempre el peciol. O sigui, aquesta mena de cosa que junta la fulla amb la branca.
No carregar-te la branca.
Clar, quan talles una fulla has de cercar això, exactament, i tallar per allà.
Deixeu-me... Perdona, digues.
No, llavors, per regar-la, entenc que és quan la part de dalt està com seca, no?
Ai, mare, jo
amb això sempre us explico. La part de dalt pot estar seca i a sota pot estar moll.
Oi,
i més
no,
una maduixera.
Estic maltractant.
Estic
maltractant la meva maduixera.
Perquè de vegades les podrim per sota, nena.
Gala, apunta. Mira, el millor que pots fer és veure on es planten les maduixeres, no? Bueno, no aniràs al Maresme, que n'hi ha... No, nena, aquí
Almeria.
Però perdoneu que m'hagi vingut a Almeria, perdoneu que tingui la família que ve d'Almeria i que plantaven maduixes, perdoneu-me, Catalunya. Que no he fet prou per Catalunya.
A Sant Pol de Mar també es fan molt bones.
La més d'Osona.
Sí, sí.
Va, que tenim moltes preguntes, eh?
Però la teva és un esqueix que t'han donat.
Sí, sí.
Si encara no és una planta.
Ah, molt bé. Pobreta. Bueno.
Gala, la maduixa necessita molt bon drenatge, que la puguis regar sovint, però que l'aigua marxi. O sigui que el substracte que tinguis ha de ser molt drenant, ha de circular l'aigua.
O sigui, no fotis en un pot que no surti.
De moment crec que drena molt bé.
Drena bé, doncs.
Sí,
crec
que sí.
Va, deixeu-me rebre dues trucades ràpides que ens deixin anar a la consulta i de seguida l'André i en Xavi li donen resposta. Eduard, bon dia.
Bon dia.
A veure, quina és la pregunta concreta, Eduard? Sobre quina planta?
Dos plantes. Lavanda... i el bonsai olivera, ara de cara a l'estiu o la primavera, cada quan hi ha que regar-la perquè estiguin en plena... en la seva plenitud, el que li convé.
Vinga, què li diem a l'Eduard?
No, primer de tot que no són matemàtiques, eh? L'Andreu sap també. No són matemàtiques. Per tant, sempre us preguntarem, a veure, per exemple, la lavanda, on la tens? A terra, un test, el sol, a l'ombra... Entens? Això és bàsic.
On la tens, Eduard?
La tinc, diguéssim, el que és el balcó, el de cara al sol, que li toca l'aire i el vent i tot això.
Amb un test, entenc, doncs. Que llavors, amb un test, sí que se'ns asseca molt més ràpid, no? Sí. Llavors has de... Jo sempre dic que quan regues, això va per la Gala també, quan regues, reguem intensament, que mullis tot el substracte. I la lavanda, en aquest cas, és una planta mediterrània que no la podem tornar a regar si la terra encara està humida.
Mira, això que diu en Xavi, ho he pres d'ell, eh? D'en Xavi Miró, del Garden Miró, que podeu anar a veure a Caldes. Perquè jo tendia a fer allò, regar cada dia una miqueta, no?, amb la regadora. I em va dir, no. Tu agafes i li fots una bona regada, que la terra agafi allò, xopa, a veure, entén-me, eh? I després no la tornes a regar fins que tu, entre cometes, demana la planta. André, estàs d'acord amb aquesta tècnica?
Sí, és que a vegades pensem que anem a fer podridura en les arrels per donar-li molta aigua. Però el que passa és que té un substracte que reté massa aigua. Uh-huh. I clar, el que hem de donar és aigua perquè aquest substrat es quede heterogèniament humit, en tot l'humitat arribi fins a les arrels i després es dreni correctament.
Per sota.
Si es queda estancat és quan arriba aquesta podridura.
Es podreix. Les...
Per tant, l'Eduard ja ha respost. Eduard, gràcies, bonic, per trucar-nos. Una abraçada.
I el bonsai.
Ai, el bonsai llimonera. Tu respon Carantena. Bonic, fins ara. Adéu.
Vale, a veure, el bonsai llimoner.
Olivera.
Ui, aquesta és molt resistent, eh? O sigui, aquesta vigila també l'accés d'aigua, que no li va gens bé. La diferència és que l'olivera, encara que quedi la terra seca, t'aguantarà, saps? Per tant, aquesta és més fàcil de controlar, deixar que s'assequi bé l'olivera. Pensa que un bonsai té tan poca terra que es deshidrata molt ràpidament. Per tant, encara que sigui una planta resistenta, tampoc et descuidis, que no se te'n vagi el tema. Cada dos dies una bona regada.
Dos dies una bona regada. Va, aquesta per l'André, l'Assumpta. Assumpta, bon dia.
Hola, bon dia.
Assumpta, quina planta tens tu?
Volia demanar per la sansevieria.
Sansevieria. A veure, l'André t'està escoltant.
La llengua de sogra.
Ara.
Epa.
Sí, nena.
No ho sabia,
això. Ui, ja veuràs, és allargada.
Sí. Oh, és pata de Sant Jordi.
És que la tinc en una escala de comunitat.
Sí.
La tinc davant de... Queda encarada amb la porta d'entrada, però no hi ha manera que tiri. I no sé si és poca aigua o massa aigua.
A veure.
O poca llum.
Poca llum.
Clar, si la tens al portal de casa... Segurament no tens cap finestra, o
sí? No, sí, és la porta de la comunitat de baix, eh?
I té finestres, i té un bon substrat, i li dones aigua quan... Cada quant li dones aigua?
Normalment, cada 15 dies hi tiro una mica.
I li dones fertilitzant? Li dones menjar a aquesta planta? Perquè també les plantes han de menjar, clar.
No, de moment no n'hi he donat encara.
Prova a donar-li un poc de fertilitzant a la planta i ja veuràs. I si no, la treus d'allí i la poses a un lloc més...
Amb més llum.
Amb més llum.
Per tant, primer, assumpte el que et diu l'André, eh? Fertilitzant. Assegura't que aquesta regada és regada generosa, eh? No fotem allò mig gotet, eh? I després que li toqui l'aigua.
També pots provar ara mateix fer-li un transplantament i canviar el substrat per un nou, perquè pot ser i aquest substrat ja s'ha quedat
gastat,
vell.
Eh?
Clar, o sigui que ja s'ha gastat. Pots provar-ho.
No ho facis tot de cop, eh? Però...
No, sí, una cosa, has d'escollir una. O la deixes tal com està i comences a fertilitzar i la poses a un lloc més il·luminat, o la deixes i li pots canviar el substrat.
Molt bé.
Gràcies, Assumpta. Una abraçada, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Gala, va, que et veig amb ganes de preguntar.
Sí, no, m'estan sorgint moltes preguntes, perquè, clar, jo entenc tot el tema de regar quan tens... quan estàs a casa regularment. Però si jo marxo de vacances dues setmanes...
Què hem de fer aquí?
I no tinc ningú que em regui la planta, què faig per arribar i no trobar-me la morta?
La pregunta. Hi ha moltes coses a fer. A veure, què podem fer? Qui comença?
Ai. No, és molt fàcil. Avui en dia la tecnologia t'ajuda, si vols. O sigui, si tu vols muntar un programador que va amb piles, que hi poses un gota a gota, escolta, pots regar-ho de forma automàtica.
Un programador?
Això no és fàcil. O sigui, agafes una ampolla, li fas un forat, deixes que caigui gotet
a la boca,
al
tap.
Ah, val. Val, la giro, doncs. Val.
I ja està, o sigui...
Només una goteta i va caient una goteta.
La cosa és que primer de tot li has de donar un bon rec que quede el substracte humit i després el que has de fer és posar l'ampolla perquè aquesta goteta
sigui
la que se'n va
embamar. Molt bé.
I clar, es mantingui aquesta humitat.
Sí, sí, ho faré així.
Com se't mori la maduixera, veuràs.
Ho has de fer abans de sortir de casa, eh? O sigui, has de tenir un marge d'unes dues setmanes de veure si funciona o no.
Ah, val, amb previsió.
No ho facis el mateix dia que te'n vas.
A veure, Brigitte.
No, ràpid aniré, perquè arrel de la primera WhatsApp, aquí l'avinguda Diagonal, nena, si venim des d'Esplugues de Llobregat, a l'esquerra, ja el jardí més maco i més important de tota Europa, diria jo, que és de roses, si voleu. A veure, és el Parc Cervantes, que és una meravella, per favor. Milers i milers d'espècies.
És que no ho sabia, no tenia ni idea.
Nena, com es diu el programa, si us truquen?
La solució, nena.
De part de l'Elisenda Carot.
La solució, amb l'Elisenda Carot. Carot.
La solució.
Amb l'Elisenda Carot. Escolta'm, André, quins tipus de vídeos agraden més? Quins ho peten més a les teves xarxes?
Els vídeos en què la gent es pot identificar, crec jo. O sigui, és que tot va sorgir d'aquesta mena de... Jo no trobava algú que parlessi de les coses que jo em estava trobant a les xarxes. O sigui, tot era... No vull dir vell, però tots els creadors de contingut que tenim al cap de plantes, de donar consells de plantes, és el típic home jardiner que feia jardineria, que tenia un hort i que anava cada primavera a canviar totes les plantes i posava unes de noves.
D'acord.
Clar, nosaltres a la ciutat no tenim aquest espai.
Estic pensant en el típic de bricomania,
sí,
aquest,
sí, jo no el volia dir.
Perdó, però... no, si ens estimem molt.
Sí, no, jo també.
És aquest referent,
sí. I tal, però és veritat, o sigui, jo no m'identifico amb aquest tipus de persona. O sigui, a mi m'estaven passant moltes coses amb les meves potos, amb la meva monstera, i jo no trobava cap solució. Jo tenia les mateixes dubtes que tu, Gala, estàs tenint. O sigui, quan he de regar? Com sé quan s'ha de regar una planta? Quina llum necessita? Què vol dir que una planta necessita llum? Mm. Perquè, clar, jo veig llum a casa meva, però potser aquesta llum no és la llum que necessita la planta. Perquè, clar, estem molt acostumats i em vaig trobar una cosa una vegada, de que és que les plantes que normalment tenim a dins de casa són plantes tropicals. Són plantes...
Mira, això és una altra pregunta, perquè diuen plantes d'interior. Home, no, jo no he vist en la vida plantes d'interior.
No, no existeixen. Són plantes que les tenim dins de casa perquè podem replicar les condicions dels països on venen. O sigui, podem replicar aquestes condicions tropicals dins de casa.
La humitat...
Exactament. Si poses aquí en Barcelona una lavanda a dins de casa...
És malament.
Malament. Mm. O sigui, estàs fent malament. L'has de posar al balcó.
Doncs... Quines... Perdona.
Sí.
No, acaba. No et volia tallar.
Ai,
perdona'm.
No passa. O sigui, el que vull dir és que normalment aquestes plantes d'interior que tenim dins de casa estem molt acostumats que venen d'aquestes zones tropicals que són de sombra. O sigui, estan a l'ombra dins
de les plantes.
A baix... De
a l'ombra, però amb molta humitat, que a casa els hi podem donar.
Ara. No, els hi podem donar, sí. Però, clar, està mal entesa aquesta ombra, perquè a l'exterior l'ombra vol dir la llum directa que tenim a casa nostra. Mm. O sigui, quan posem la trucada que hem rebut, segurament aquesta planta està patint perquè no té prou llum.
Clar, perquè no li toca el llum
perquè
directe.
Ella, clar, perquè...
Quan parlem d'ombra, volem dir llum indirecta. Clar. Quan parlem de llum, vol dir llum directa.
Exacte. Podríem ser científics i començar a parlar de lúmex i de lúmenes i de quant... Bla, bla, bla. Però hem de fer aquest canvi de paradigma de que quan nosaltres estem a l'ombra al carrer, vol dir que a l'interior de la nostra casa aquesta mateixa llum serà la llum directa.
Ara ho he entès.
Val.
Deixeu-me rebre la trucada a la Conxita. A veure, Conxita, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, pregunta per en Xavi, en aquest cas. Va, que li disparo en Xavi. Digues.
Mira, tinc un ocell de foc que va florir a la pandèmia. Mm-hmm. Aquest ocell de foc va venir de Bigues i Riells, i viu la meva germana, ella no la volia, està en una terrassa, ara està en un cel obert. No aconsegueixo que floreixi. Com ho faig?
Ocell de foc, com podem aconseguir que floreixi? Un ocell de foc que no floreix des del 2020.
Però
jo ara no tinc
diu?
Present l'ocell de foc.
No, l'oient.
Conxita.
Conxita, primer canvia l'actitud, dius, jo no la vull, la planta t'ha escoltat,
ara ja se l'estima.
Digue-li que l'estimes, el primer de tot.
Perdona, la vaig recuperar perquè la van fer malbé, la van llançar, i la vaig tornar a casa i la vaig... reacondicionar.
Ah. És d'aquelles, ets de les meves, Jo vaig adoptar un ple de plantes, que van marxar una família, van marxar a viure a Suïssa, i vaig adoptar totes les plantes perquè pensava, és un ésser viu, esteu condemnant a un ésser viu a llançar-lo a la brossa, que em sembla horrorós. Ocell de foc, jo no sé quina planta és.
L'estrelitzia, pot ser, l'estrelitzia.
Com?
Estrelitzia. Entenc que parlem de l'estrelitzia regina. Són plantes, exactament, són plantes que necessiten molta calor, molt sol, en aquest cas sol directe, i molt poca aigua. Per tant, l'estrelitzia hem de aconseguir aquestes tres característiques.
Perdoneu, estrelitzia, per la gent que no sàpiga què és comuna. A veure com ho defineixo. Sembla realment les ales d'un...
L'ale de paraíso, li diuen.
Sí, d'un ocell. L'ale del paraíso. És com un cap d'un ocell.
És el cap d'un ocell, no? I té com una part lilosa i les altres són com de color taronja.
Taronja,
oi?
Sí.
Com si fos un ocell d'aquests, que ara no em surt el tipus d'ocells aquests... és igual, uns ocells que...
No,
ara em sortirà.
L'intero.
Li puc fer una pregunta? Perquè també és molt important. L'has comprat amb flor?
No vaig comprar. La vaig adoptar.
Quan l'has adoptat, saps si la persona que la tenia abans li havia florit aquesta planta?
Sí, li havia florit.
Val. Perquè, clar, aquesta planta triga gairebé 15 anys en floreixer.
Sí, o menys, no?
O menys. Wow. Sí, depèn si és la Reginae o l'altra, però està al voltant dels 7 anys, com mínim.
És que hi ha dos estrelitges bàsicament diferents. Hi ha l'Augusta, que és la de fulla gran, aquesta que fa la fulla més gran, que fa la flor blanca, aquesta tarda més a florir, però la que coneixem més popularment és la Reginae, que és la que fa la flor taronja.
Sí. Originària de Sud-àfrica, estic veient.
Sí, és la planta sud-africana, sí.
Estic al·lucinant.
Per això que
un colibrí, sol... gràcies. Colibrí, sembla un colibrí.
Però amb gran, perquè és molt més gran que un colibrí. La flor. Però sí. Però ja dic això, molt sol, poca aigua, necessita aquesta planta, i no li agrada el fred. Per tant, tot el que siguin temperatures per sota dels 15 graus no li agradarà, no evolucionarà. Ha de ser per temperatures a partir de 25-30 graus, és quan ella estimula també la floració i demés. Mm.
Pot ser una qüestió de temperatura, Conxita, doncs?
Bueno, està en el lloc més calent de casa meva.
Potser li has de posar una estufa, nena.
La tens a dintre?
No, a fora.
Ah, fora, fora. Saps que a Vigues, que esteu al costat de Caldes, per cert,
sí,
a Vigues fa fred a l'hivern, per tant, no t'estranyi que li costi de florir. Però també, com diu l'Andrea, també és paciència, són plantes que són lentes,
sí,
de creixement lent. L'adob ajuda moltíssim, un adob per plantes de floració.
Per treure una fulla triga gairebé, jo he vist, de 2 mesos. O sigui,
mare de Déu. Escolta'm, nena, compra't un potus, eh? Sí. Perquè l'esterilitzia requereix una paciència.
Nena, però el potus no fa flor.
No fa flor, però el potus no.
Ella mereix molt. Té uns colors molt bonics.
Però ella vol flor.
Bueno, però si vol flor, doncs mira, mira.
Un gerani.
A veure, no em parlo tots de vegades, si no m'atabalo, que jo ja sóc gran, eh? Una flor d'aquelles que floreixen recurrentment, que sigui fàcil de mantenir a Catalunya, en aquest cas, al costat a Vigues.
A Vigues, mira, una baladra, no?, que és una planta pràcticament autòctona, no? Sí. Aquesta no se li ha de fer res, floreix molt, que sí?
Ai, sí, veus? Aquesta la tinc jo a casa. Baladra.
La baladra.
La típica flor d'autopista.
Sí, però això les discrimina una miqueta i les menysprea.
No, moment. No, però dona pistes de com sobreviuen, perquè si estan a l'autopista, regar i sol.
Però vigileu que els animals, els gats sobretot, és una planta tòxica, pels animals. No la poseu a casa. Honestament, quin consell has donat tu? La vols matar?
Brigitta, escolta'm una cosa.
Ordre.
Que no se la menjarà.
O sigui,
no és per menjar-se-la, que no és un negociant. O
sigui, quants anys fa que hi ha baladres a tot arreu? Tu quantes persones o animals has escoltat que s'hagin mort per una baladra?
Molts.
Cap. No, cap. Ni un. Mentida.
A veure, anem per parts. André.
No tenim constància.
No, però en principi els gats no són tontos, són gats, no mengen plantes, encara que siguin tòxiques,
miau.
Sí. Doncs en principi no mengen. A veure, tot això, ja m'he despistat. Conxita, gràcies per trucar-nos. El consell, sol, temperatura i paciència,
i
si vols mantenir la teva, i fertilitzant. I si no, mira una baladra i veuràs floretes per allà, d'acord?
Un espatifilium, també, que està molt, molt, molt poc vista, l'espatifilium.
Espatifilium.
Però interior.
No, ja estan a l'oceu, ells.
El nom
no
és fàcil de cap planta, eh?
Li diuen aquesta, l'Iri de la Pau.
El Lliri de la Pau, em quedo amb això. Gràcies, Conxita, una abraçada bonica, fins ara.
Adéu.
Al 677-38-77-19. Les vostres consultes en concret. I us pregunto abans, però, aquesta va per tu, Xavi. Quines plantes són les més comprades a Catalunya per tenir a casa?
Per tenir dintre casa, si parlem interior, que això ho hem de separar, són això, les patifilium, anturium, les dràcenes, per exemple, les quènties, les orquídies, segueixen sent...
Ui, les orquídies,
Són unes víctimes, eh?
Però tan delicada, nena, a mi no.
Les orquídies, no hi ha manera que em visquin.
No,
què hem de fer amb les orquídies?
No.
Espera, també. És que realment...
15
és,
anys!
És una, no, i és una planta que et diré una cosa, eh? Que és una planta víctima perquè necessita unes condicions de temperatura molt específiques per florir. Mm-hmm. I clar, quan ens la comprem a l'agost, perquè volem tenir una orquídia florida a l'agost, aquesta planta ha tingut un hivern fictici abans. Ens la portem a casa, perd la flor, i s'ha de tornar a adaptar a casa teva.
On s'estan enganyant?
Moltíssim. I les orquídies normalment floreixen a aquesta època de l'any, perquè necessiten sentir aquest fred de les nits fredes i després tornaran a florir.
Oh.
I clar,
per tant, hem d'esperar un cicle
tu
sencer.
Et compres una, floreix al setembre, penses tu, al proper setembre vol tornaré a tenir flor, i no. Has d'esperar gairebé 3 anys perquè aquesta planta torni a aquest metabolisme de la flor a...
Interessantíssim. A veure, ho havíem deixat. Ui, tenim dues publicitats i ens queden 21 minuts, eh? Fantàstic. 93-201-7474-677-38-77-19. Tinc aquí també la Maria. Espera, que la saludo. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara vaig amb tu,
no?
És a tu, és a tu, és a tu. És a tu.
Vale,
ara,
vale.
Ara vinc amb tu, que pregunta sobre les peònies, que és un clàssic.
Sí.
Ara tornem amb tu. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Que bé canta, l'Helena.
Oi,
que bé canta, l'Helena.
Qui és, Helena,
nena? Miquel.
No sé qui és.
Home, les Flores Azules, de la Fe i les Flores Azules.
Ah, mai millor dit, molt bé.
Helena Miquel, una grandíssima, que de vegades la sentiu aquí a La Solució. A tot això, queden res escassos, no arriba ni a 20 minuts de programa, tenim un munt de consultes, estàvem amb la Maria. Maria, bon dia.
Bon dia.
A veure, reina, quina és la teva pregunta, mora?
Mira, fa 3 o 4 anys que tinc una peònia. Mm. Cada any es mor, torna a brotar frondosament, però no m'ha florit mai.
Epa, no ha florit aquesta peònia. Què pot estar passant?
La peònia és una planta que fa com un rizomes a sota, a l'hivern et desapareix la fulla, això estem d'acord, i cada any cada primavera et torna a brotar. La peònia, sí, fa una flor fantàstica, com una rosa, com una camèlia, una flor molt, molt gran, molt maca. Són plantes que necessiten terres una mica àcides, molt bon drenatge, és molt important que tingui una terra bastant suelta, que no sigui una terra compacta, molt bon drenatge, amb un pH una mica baix, que això hi ha substractes que ho són, i l'has d'estimular una miqueta amb alguna adob. Sí, ara hi ha adobs orgànics de l'indeliberació, saps que són molt, molt respectuosos amb les plantes i amb el sol, amb el terra. Per tant, amb això l'ajudaràs molt. I si pot ser que no estigui a ple sol tot el dia, ui, sobretot les hores del ui, mig del dia.
A veure, he sentit un ui aquí. Maria, què ha passat?
Ui, que em toca sempre el sol.
Home, que l'has fotut al solari, nena. Ah,
la barbaritat.
Home, claro, és que se t'està posant... Exacte, se t'està convertint en Julio Iglesias.
Ets la millor.
Escolta. Massa sol. Si visquessis a Alemanya o a Holanda seria diferent, però aquí el sol a l'estiu les fa una mica malbé. Per tant, si pots...
Fora del sol.
Sí, entre sol i sombra, saps? Una mica de sol hi va bé al matí i al vespre, però el sol del migdia, aquest que escalfa tant, millor que no el tingui.
Per tant, a primera horeta, a les 9 del matí i després ja a fora. Per tant, busca un espai que li toqui només a primera hora del matí. Maria, prova-ho i ens dius el què. Digues?
Això té el tendal?
No, perquè el tendal li fa un efecte hivernacle que crec que no interessa. Ha de ser un lloc que li toqui al matí i després desapareixi la cosa.
Orientació est.
Orientació est, d'acord?
És molt
d'acord?
Difícil això, pobra Maria.
Maria, intenta-ho i ens dius el què. Una abraçada, bonica. Fins ara.
Molt bé, moltes gràcies. Maca.
Adéu, preciosa. Adéu, adéu.
Adéu-siau.
Ai, per favor, que és que vull adoptar la Maria. Va, fem una ronda ràpida de WhatsApps, que ens està rebentant el WhatsApp de tota la gent que està treballant i no ens pot trucar i ens està sentint a través de la ràdio. Fem ronda ràpida, anem fent un i un. Va, Andrés, va per tu, la primera.
D'entrada, dir que ara que parlaves d'adoptar, la Irene, que diu que estem tocant el seu tema, també adopta plantes i si les veu pel carrer se les emporta totes a casa. Ens ha enviat fotografies de casa seva.
Quina edat té la Irene?
No li he demanat l'edat.
Però digue-m'ho, Irene, perquè això és cosa dels quaranters. Els que tenim 40 som adoptadors de plantes compulsius.
Espera't un moment, que també. Jo tinc 33 i jo recull plantes del carrer.
Però perquè tu ets un professional del tema.
No, ho faig perquè vull. No hi ha edat, nena, per adoptar plantes.
A veure, hi ha una cosa que la Inés fa pel que vol, que és que té un potus i el rega cada 15 dies. Ho fa bé o ho fa malament, això?
Ho fa malament. Ostres. Molt malament. Molt malament.
Què hem de fer? Respostes breus, fem ronda ràpida.
Veure el substrat i si la planta demana aigua, li has de posar aigua. Si no ho demana, no li poses aigua.
No calendari, sinó tocar la planta.
Exactament. És que hem de conèixer les plantes. No vols que m'extendi, però...
Extenguis?
Extengui. Però realment, o sigui, hem d'aprendre a conèixer les plantes, perquè elles te diuen, perquè hi ha una cosa en el color de la fulla, hi ha una cosa en el pes del test també, pesa menys quan necessita aigua.
Està molt sec.
I clar, et dic una cosa, que és molt important, però imagina que has regat el cap de setmana passat. El cap de setmana passat ha plogut moltíssim a Barcelona, o sigui, crec que era el cap de setmana passat que va ploure. I clar, estaven ennuvolats, havies regat i aquesta terra ha trigat molt més temps en assecar-se que el que trigaria en un dia assolejat d'estiu.
Per tant, no podem establir un calendari, sinó lògica.
Lògica.
Vinga, m'agrada. Vinga, seguim amb la ronda ràpida. Bueno. Segona pregunta,
Xavi. Mira, la Irene, la seva cunyada, li va regalar una aloe vera, un tros amb arrel, i la té a la terrassa, l'ha plantat en un test, però, atenció, s'està posant de color marró. Xavi, què pot fer?
L'aloe vera és un cactus, no li agrada el fred, o sigui que ha d'estar en un lloc ben arrecerat, orientat al sud, que li toqui el sol, no li agrada l'accés d'aigua, per tant, jo entenc que és una mena d'esqueix amb molt poc arrel, aquesta planta hem d'ajudar a que arreli. Per tant, un bon substracte, el sol i adob, pensa que l'adob també és molt important, i el test que sigui suficientment gran, que la planta aquesta es desenvolupa bastant ràpidament, ja dic, i recordar no regar-la si la terra està mullada, el que deia l'André. O sigui, si la terra es molla, no reguem. Quan la terra és ben seca, reguem.
És de lògica, però de vegades ens fotem al cap que
mira,
cada dos dies, cada 15 dies, el calendari. Lògica, amigues.
Saps què dic a l'Hisenda, jo, allà al Garden? Que regar és el més fàcil que hi ha. El que és molt difícil és regar bé. Regar és fàcil, però regar bé és molt difícil, de veritat.
Totalment.
Per cert, ens ha escrit Raül Balam, també.
Ah, diu en Balam.
És vergonya que no l'haguem convidat, perquè ell és un apassionat de les plantes.
És reina plantil, també.
Ja parlarà dijous.
Oh, dijous, sí. Dijous. Ja fa tanta il·lusió que digueu la reina plantil.
Home, i tant.
Per ser reina plantil has de regar bé, eh?
Per cert, Raül Balam, a Puntet de Sal, el tindreu aquest dijous aquí, a la tarda... Ai, a la tarda. A la Solució de Catalunya Ràdio. Encara em surt, eh? Fa un any, eh?
La gala parlava abans dels noms de les plantes, que és veritat que per la gent que no hi estem avasats, sembla malalties. Perquè, per exemple, la Sònia té una monstera, diu que a les fulles li estan sortint unes taques. Què pot fer?
Podridura. Té podridura.
Per tant, massa aigua.
És molt cruel, eh?
No, és que li ha donat massa aigua. És que és la típica planta, la monstera deliciosa, que et diuen, aquesta planta és perfecta per un lloc fosc, per a raconets i tal. És una planta que jo l'he vist a soplé al carrer, enmig de Brasil. O sigui, és una planta que necessita moltíssima llum.
És la que li diuen costella d'Adam.
Sí, la costella d'Adam. I després la posem en un raconet fosc i li donem aigua. Què farà amb aquesta aigua, la planta?
Podrir-se.
No, sí, perquè per què necessita la planta l'aigua? Et faig aquesta pregunta, Gal·la, tu. Per què necessita la planta l'aigua?
Perquè és la millor, per veure com nosaltres.
Per fer la fotosíntesi. Però perquè la veu, la planta necessita l'aigua per treure aquesta aigua després per les fulles. L'has de pensar així, o sigui, la planta agafa l'aigua amb les arrels i la treu després per les fulles en el procés de la fotosíntesi. Clar. Si la planta no té llum, no farà la fotosíntesi, no farà servir l'aigua que tu li
per
posis.
Per tant, es podreix. És que té tot el sentit del món. Quan saps les coses, de veritat.
Sí, bueno, nena.
Pregunta pel Xavi, que ens arriba des del telèfon. Aquesta vegada és en Carles, que ens pregunta sobre una olivera. Carles, bon dia.
Hola, bona tarda.
En Xavi t'està escoltant. A veure, endavant.
Digue'm.
A veure, fa un parell d'anys, en època bastant de sequera, vam tenir que trasplantar una olivera que estava frondosa i ara ens trobem que només estan sortint branquetes i fulles per baix, per la soca, tocant a terra. I, en canvi, les branques estan seques.
Mm.
Es pot arreglar, té alguna solució...
Boníssima. Clar. Aquesta. Espera, Carles, com que vas en cotxe, t'allibero, et donem la resposta per antena, d'acord? Aquestes oliveres que surten les fulletes on no toca, diguéssim, el tronc. És això, oi?
Correcte.
Perfecte, bonic. Doncs ara t'ho responem. Fins ara. Adéu, adéu. En Carles, és enrotllat, en Carles? M'ha caigut bé.
Carles,
si hi ha gent que amb el to de veu et cau bé. És el Carles.
És que ets una crac, Elisenda. Plisses a la gent a la primera.
La veritat és que sí.
I escolta'm una coseta. Clar, vas trasplantar l'olivera, la vas arrencar de terra, perquè fixa que és molt diferent trasplantar d'un test que ja està arrelada, trasplantar-la amb un altre test o a terra, això és molt diferent. I l'altra cosa és arrencar-la de terra i trasplantar-la a on sigui. Clar, aquesta planta li vas arrencar les arrels, no vas treure branques de dalt i la planta no ho ha suportat, no hi ha hagut un equilibri. Aquesta planta el que havies d'haver fet, ara ja no ho has fet, però ho explico per la propera. Si l'has d'arrencar de terra, primer l'olivera ho permet, que això és important, no totes les plantes ho permeten. Es pot fer la primavera, però amb una condició, que és treure-li tota la part aèria. O sigui, com que tu l'arrenques de terra, li talles les arrels de baix, doncs has d'equilibrar la planta i has de tallar tota la part aèria, pràcticament sense cap fulla.
O sigui, fer un equilibri, eh? Tot el que tallis de sota, talles també de dalt, eh?
Sí, perquè si no, ella vol alimentar totes les fulles que té, però no té suficient arrel, perquè l'hem arrencat del seu mitjà. Per tant, ara el que pots fer, Carles, crec jo, és treure el màxim de brots aquests que et surten a sota, selecciones dos o tres només i els deixes que tornin a tirar cap amunt i aconseguiràs amb paciència que aquests brots es converteixin en una olivera gran, saps?
Que bo,
jo faria això. Sí.
Boníssima resposta, Carles, que ens estàs escoltant des del cotxe. Espero que t'haguem donat resposta. A veure, més preguntes a través del WhatsApp.
Mira, abans parlàvem de la llum, el Josep demana quines són les plantes ideals per un àtic on hi toqui molt el sol.
Tota planta suculenta i cactus. Posa això.
Planta suculenta i cactus.
I si no vols regar, nena, aptènia.
Les suculentes...
L'aptènia.
Perdona un segon, ara anem a l'aptènia. Sí. Les suculentes són aquestes que són carnosotes, sí, que semblen un cactus.
Plantes,
un cactus
aquesta, però...
Això és una suculenta.
Aquesta és una suculenta.
Mm.
Es nota molt perquè té aquesta fulla més gruixuda, més... o un guard d'aigua.
Carnosa, no?
Carnoses.
Aptònia, què és això?
La aptènia, nena, aptènia. És una planta invasora, però total, nosaltres estem aquí per donar servei. Llavors, no necessita res d'aigua, és molt agraïda, tot l'any està verda i fa una floreta rosa preciosa.
Aquesta també la posa molt a les rotondes, eh?
Sí, l'aptònia... Sí.
L'aptònia és de rotondes, aptènia. Que també és una...
Aptènia.
Aptènia. Aptènia. Bé.
És una... Com li dieu això? Que m'ha marxat el nom, aquestes carnoses.
Suculentes.
És una suculenta, oi? L'aptènia, sí. També? D'acord. Sí.
Parlem de regar. El Marc té una pregunta relacionada amb quin tipus d'aigua hem de fer servir. Puc fer servir aigua de la secadora, diu ell?
Ai, per favor, no.
Mira, preguntem, aigua de la secadora? Després jo preguntaré per l'aigua que fem hem bullit els vegetals, per exemple, o les aigües grises que ens hem rentat les mans.
M'estic posant nerviós, perquè la gent fa unes coses, de
veritat. Bueno, o sigui, però fixa't que... Quan parlàvem a l'època de la sequera, que hem parlat diverses vegades aquí d'aquest tema, clar, no tenies aigua, no podies malbaratar aigua. Jo sóc dels que penso que la rentadora, per exemple, si fa servir sabors biodegradables, pots fer servir l'aigua de la rentadora per regar les plantes.
Però si no, no.
Vale, però primer has de fer servir... Sabó biodegradable.
O clar, clar, clar. Si poses...
Per tant, si poseu lleixiu o sabó no biodegradable, no.
No, la secadora, perfecta, és una aigua pràcticament destil·lada, amb restes de teixit que no afectaran a la planta, per tant, jo l'aprofitaria perfectament.
Les de les verdures, aigua que hem bullit a les verdures. L'altre dia ho vaig fer, però la vaig deixar refredar. Bé o malament?
Molt bé, nena, allò de refredar-ho.
Un detall. Sort.
Jo no estic d'acord. Ah, no, jo no la faria servir, perquè has de pensar que tot residu orgànic que posis a la planta, i aquesta aigua tindrà residus orgànics, es començarà a podrir dins de la planta, dins del test.
Em pensava que era aliment.
Després, no, o sigui, a veure, és aliment per tu, però no per la planta. O sigui, no, és que acostumem a fer aquesta humanització de les plantes, de si és bo per mi, és bo per les plantes, i no...
I no és això. Xavi.
Podem fer un debat, Podem fer un debat, sí. Andrés. Sí, home, sí. L'aigua de les verdures, perdoneu, però, clar, està carregada de minerals, que les plantes, abans parlàvem, les plantes viuen només amb sol, aigua i alguns minerals. O sigui, bàsicament amb això ja viuen, no? Per tant, l'aigua de les verdures, per mi, que jo practico el cultiu regeneratiu i de més, o sigui, tornes una mica a la planta, el que ella necessita.
Farem una cosa. Com que m'estan preguntant que si el pòsit del cafè, que si tomba, que si gira, anem a la publicitat i a la tornada fem una ronda ràpida de 3 minuts amb veritats i mentides sobre la cura de les plantes.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Haurem de fer segona edició, perquè de veritat, ens surten les preguntes per les orelles,
els
oi?
Els oients ja ho diuen,
Ho diuen ells. L'Anna
ens ha dit, segurament haurem de tornar a fer un altre programa.
Haurem de tornar plantes. A fer, perquè serà impossible. Volia fer un fact-checking, allò de veritat o mentida, ens quedarem amb dos apunts, val? A veure, millor moment per regar les plantes. A la nit, veritat o mentida, André?
Mentira.
Mare de Déu.
Quina és la millor?
Clar, a quina hora fan servir l'aigua les plantes per fer la fotosíntesi?
Al matí.
Al matí, quan té llum.
Però diuen que es cremen.
Has de regar al matí. Hòstia. Has de regar al matí.
Abans que surti la llum.
Abans que surti la llum. I sobretot a l'estiu, perquè la planta pugui aprofitar aquesta aigua per sobreviure la calor de l'estiu, i a l'hivern, perquè no estigui tant de temps húmida i la pugui aprofitar durant el dia. Durant la nit no farà res aquesta aigua i es quedarà ja i començarà la podridura.
El marro del cafè és un bon element per alimentar les plantes. Veritat o mentida, Xavi?
Mentida. A petites dosis el podem aprofitar, però a moltes dosis acidifiquem la terra i no serà positiu per la planta.
Per tant, si no ets un professional del tema, no t'hi fiquis, no t'emmerdis.
Poquet, per si de cas.
Fem una cosa, hem de tornar a quedar amb vosaltres. Sí. Andrea Alonso, RC, Ràpid Catalunya, allà trobeu, la Reina Plantil. Si busqueu la Reina Plantil a Instagram, també el trobeu. I en Xavi Miró, el trobareu a Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui, també el trobeu. Si poseu Xavi Miró o Miró Garden Orgànic a Caldes, també us surt a Instagram, allà la podeu trobar, i també a la Gala Castelltort, a Instagram també la trobeu, si voleu seguir les seves maduixetes. Us agraeixo molt a tots tres que hagueu vingut. Ara no marxeu de l'estudi sense nova data, perquè hem de tornar a repetir això.
Vinga.
Aquesta trobada, Brigitte, l'amor estimada, ens sentim la setmana
que ve. A disposar.
Qui s'emporta, per cert, les mels d'Alemany? Ai, no, que és demà,
no,
això,
és demà.
És demà.
Vius en el futur. Vius en el futur.
Visca en el futur, perquè demà, alerta, què va? Tornem amb l'Antonio Bulbena i en David Balaguer per parlar de l'ansietat. Es veu que hi ha patrons físics que ens diuen quines persones poden estar més proclius a desenvolupar ansietat. I alerta, perquè Antoni Bulbena va venir un dia aquí i va dir: l'ansietat té coses bones. Quins són els aspectes positius de l'ansietat? Demà, especial ansietat, amb el doctor Antoni Bulbena, aquí a La Solució, perquè fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, La Solució.